Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6, us donem la benvinguda, amics i amigues, com cada dia a aquesta hora. Enèsima crida del Papa, la d'aquest dimecres, perquè la pau arribi a Terra Santa entre Israel i Palestina, almenys de moment amb una treva que faciliti l'alliberament d'hostatges i l'arribada d'ajuda humanitària per a la població de Gaza. Al final de l'audiència general, Francesc ha dit amb força un no a les armes i un sí a la pau, una pau que considera possible, viable, si la humanitat vol, perquè viure en pau no és cap utopia irrealitzable. La pau és, com també recorda sovint el pontífex, l'esperança que tots tenim en un món millor. Aquest és el tema de portada, però abans del sumari amb altres notícies d'aquest dimecres de la segona setmana d'Advent, 13 de desembre, memòria de Santa Llúcia. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, convocarà els grups del Parlament per abordar els resultats dolents de PISA, buscar consens i estabilitat i impulsar canvis en l'educació. Així ho ha anunciat durant el ple d'aquest dimecres a la tarda al Parlament, després de demanar la paraula just abans de l'inici de la sessió de control. Aragonès ha insistit que els partits han de ser exigents amb el govern i ha afirmat que assumeix tota la responsabilitat de l'informe PISA. D'altra banda, el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2024 no incorpora cap partida vinculada al projecte del Hard Rock. Així ho ha garantit la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Masguix, en una interpel·lació dels comuns al Parlament aquest dimecres a la tarda. La dirigent republicana ha recordat que els comptes vigents ja no hi destinen cap euro i ha defensat que el seu projecte per Catalunya se centra en la reindustrialització i l'economia del valor afegit. I els serveis tècnics de l'Ajuntament de Barcelona estudiaran si són compatibles simultàniament les obres de perllongament de l'L8 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Plaça Espanya i Gràcia amb la connexió del tramvia per la Diagonal a Francesc Macià. Les obres dels ferrocarrils engegaran al gener i duraran 5 anys i la connexió del tramvia per la Diagonal des de Verdaguer a Macià també hauria de començar mesos després. Per això la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, veu una possible complicació a la zona per la coincidència de les dues obres i vol avaluar amb tranquil·litat com minimitzar l'impacte a la via pública.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que es va presentar aquest dimarts al vespre en un acte al Museu Diocesà de Barcelona el llibret El Pessebre en 100 paraules, glossari per comprendre un art popular. Es tracta d'un recull de 100 temes propis, 100 termes, del món pessebrístic explicats de forma molt divulgativa. El Papa, d'altra banda, en una entrevista al canal de comunicació N Plus Media, ha revelat que ja té planificat on reposaran les seves despulles. Ha dit concretament que vol ser enterrat a Santa Maria la Major, una de les quatre basíliques majors de Roma. I ajuda a l'Església necessitada denuncia que els sacerdots i els seminaristes són en la diana dels grups violents i terroristes a Nigèria, país africà al qual està dedicada aquest any la campanya de la Fundació Pontifícia. Després del bloc informatiu, entrevistarem avui Jaume Roca, que serà ordenat diaca aquest diumenge a la Catedral Nova de Lleida. Exercirà de manera permanent el ministeri en aquesta diòcesi. Serà el vuitè diaca permanent. I com cada dimecres tindrem una mica abans de 6:45 la secció de Pastoral Obrera Llevat dins la pasta. Avui parlarem d'acció solidària contra l'atur, amb la participació de Vanessa Torres, responsable de comunicació i captació de recursos de l'entitat, i Jesús Arribas, patró i voluntari. També tindrem uns minuts Eric Morros, soci fundador d'Obrim Portes, una de les entitats guardonades amb el Premi Josep Maria Pinyol d'aquest any. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i avui també amb el Joan Andreu Parra a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Una panoràmica de les realitats religioses i socials. Sense distància. Cada dia a Ràdio Estel.
El Papa ha fet aquest dimecres, al final de l'audiència general a l'Aula Pau VI del Vaticà, una nova crida a l'alto el foc, a l'alliberament d'hostatges i, en definitiva, a la pau entre Israel i Palestina. Segueixo encara amb molta preocupació i dolor al conflicte a Israel i a Palestina. Reitero la meva crida a un immediat alto al foc humanitari.
Si soffre tanto.
Es pateix molt allà. Animo totes les parts implicades a reprendre les negociacions i demano a tothom que assumeixi el compromís urgent de fer arribar l'ajuda humanitària a la població de Gaza, que es troba al límit i ho necessita de debò.
A la població de Gaza, que és a l'extremo i ne ha veramente bisogno.
Que siguin alliberats immediatament tots els hostatges que havien vist una esperança en la treva d'ara fa uns dies. Que s'acabi aquest gran sofriment per israelians i palestins. Si us plau, no a les armes, sí a la pau.
Per favor, no a les armes, sí a la pau.
Poc després, Francesc ha invitat tothom a demanar el do de la pau per a tots els pobles que pateixen la guerra. D'altra banda, en la reflexió de l'Audiència General, l'última sobre el zel apostòlic, el pontífex ha fet un balanç general d'aquesta temàtica tractada durant moltes setmanes en una exposició llegida en el que és l'idioma castellà per un dels col·laboradors del Sant Pare, un treballador del diari L'Osservatore Romano.
En este camino nos hemos inspirado en la palabra de Dios y hemos conocido la vida de algunos cristianos que han sido ejemplo de esta pasión por la evangelización. Finalmente, reflexionamos sobre la palabra Efatá, que significa ábrete. Se trata de una expresión que dice el celebrante en el momento del bautismo, al mismo tiempo que toca los oídos y los labios del bautizado. Es una llamada a abrir y a expandir toda la persona para recibir el anuncio de Jesús y salir a la misión.
El bisbe de Roma també ha reclamat una actitud dels creients enfocada a la confiança en la capacitat guaridora de Déu.
Dejemos que el Señor toque nuestra lengua y nuestros oídos, que los abra, que los desate para anunciar su presencia que libera y conforta a todos, especialmente a los que más sufren. Que nos colme con la efusión del Espíritu Santo para avivar la llama del amor divino en los corazones de todos, sin miedo, con valentía. Abandonar las seguridades personales y confiar en la llamada de Jesús nos hará lanzarnos al mar del mundo, dispuestos a ir y anunciar a todos los pueblos lo que hemos visto y oído.
El bisbe de Roma, amb aquesta mateixa veu d'un treballador de l'Osservatore Romano, ha reclamat també una actitud dels creients enfocada a la confiança en la capacitat guaridora de Déu i ha expressat el seu desig que tots els cristians se sentin evangelitzadors i visquin aquesta missió.
No olvidemos que el Señor nos llama a abrirnos al soplo del Espíritu Santo para escuchar su voz y dejarnos impulsar por la pasión de evangelizar. Esa es una tarea que concierne a todo cristiano.
D'altra banda, aquest dimarts a la tarda, Francesc va recordar que el missatge de la Mare de Déu de Guadalupe no admet ideologies de cap mena perquè només mostra la imatge, la tilma i les roses. El pontífex, en l'homilia de la missa que ha presidit a la Basílica Vaticana en memòria de la patrona de Mèxic, la Mare de Déu de Guadalupe, com cada 12 de desembre els últims anys, i davant de més de 3.000 persones, molts d'ells llatinoamericans, ha dit que la imatge de Maria impresa en la tilma és la imatge de la primera deixebla, de la Mare dels Creients, de la mateixa Església, que queda impresa en la humilitat d'allò que som i tenim, que no val gaire, però que serà una cosa gran als ulls de Déu, va afegir. Aquesta va ser la primera homilia pronunciada pel Sant Pare des de la missa de la Jornada Mundial dels Pobres el 19 de novembre passat. Recordem que una inflamació pulmonar va obligar el Sant Pare des del 25 de novembre a reduir l'agenda i a limitar les intervencions.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Canviem de qüestió. També aquest dimarts al vespre es va presentar en un acte al Museu Diocesà de Barcelona el llibret El Pessebre en 100 paraules, glossari per comprendre un art popular. Es tracta d'un recull d'un centenar de termes propis del món pessebrístic explicats de forma molt divulgativa. Va ser el treball d'un grup de pessebristes que volen amb aquesta aportació sumar-se als nombrosos actes de commemoració pels 800 anys del Pessebre de Sant Francesc a Greccio. La publicació vol ser una eina d'utilitat per a tots els qui practiquen el pessebrisme d'alguna manera i també per al públic en general. Un dels seus autors, el pessebrista Enric Benavent, ha explicat a Ràdio Estel que es tracta d'un treball per acostar el món del pessebre a tothom, també als qui no el coneixen.
Aquest llibret el que fa és intentar explicar coses molt bàsiques del pessebre, perquè ens trobem que cada vegada hi ha més desconeixement de qüestions religioses, fins i tot de qüestions religioses molt bàsiques, i després, bueno, dintre del mateix món pessebrista hi ha tota una quantitat de termes i una quantitat de argot i de vocabulari propi del pessebrisme que creiem que valia la pena explicar d'una forma senzilla, d'una forma fàcil i divulgativa, per poder arribar doncs, a tothom que li interessi aprofundir una mica en aquest art.
Enric Benavent, tot un referent en el pessebrisme a Catalunya en les últimes dècades, ha destacat, a més, que l'art d'aquestes imatges té bona salut.
Estem en un moment dolç del pessebrisme. Hi ha moltes associacions de pessebristes, hi ha molta gent que s'acosta a les associacions. Es continua fent el pessebre a les cases, tot i que potser no té la força que havia tingut en altres moments, però es continua fent. La prova és que les fires de Nadal continuen venent figuretes i complements del pessebre. Sí. Continuen veient pessebres als aparadors, a les botigues. És una tradició viva, és una tradició que està viva.
El llibret El pessebre en 100 paraules, glossari per comprendre un art popular, es pot adquirir el que s'anomena la parada del Carles, amb l'adreça electrònica clients@pessebres.com. La d'aquest dimarts ha estat la segona presentació del volum a Barcelona. Tornem a parlar del Papa Francesc, perquè ha concedit una entrevista en les últimes hores a la periodista mexicana Valentina Alazraqui, del canal de comunicació N+ Media, on ha parlat obertament sobre la mort i el lloc on vol ser enterrat. De fet, ha revelat que ja té planificat on reposaran les seves despulles. Ha dit concretament que vol ser enterrat a Santa Maria la Major, una de les quatre basíliques majors de Roma, la que presideix la imatge de la patrona de la ciutat, la Salus Populi Romani, una icona que el Sant Pare visita sempre que se'n va de viatge internacional. El pontífex assegura que el lloc per ser enterrat ja està preparat i explica que té molta devoció i un vincle molt gran, referint-se a Santa Maria la Major. El bisbe de Roma reflexiona en aquesta entrevista sobre l'ancianitat, la bellesa, i demana pregàries per la seva salut. Recordem que aquest 2023 ha estat complicat per al Papa, amb diverses hospitalitzacions, intervencions quirúrgiques, l'anul·lació d'alguns actes i viatges per salut i algunes altres incidències menors. Cada vegada que es parla de l'estat de salut del Papa, recordem-ho, es disparen els rumors d'una possible renúncia. I això ha sortit també en aquesta entrevista. Sobre aquesta realitat, Francesc comenta que el Papa, de fet, és elegit per sempre, però la possibilitat de la renúncia hi és. Reconeix que l'exemple de Benet XVI, que va renunciar al febrer de 2013, li fa un gran bé alhora que aclareix que el moment de dir prou arribarà quan Déu vulgui. De fet, el pontífex aclareix que aquest any, malgrat els problemes de salut que ha patit, no ha pensat en cap moment a renunciar. Francesc explica que se sent millorat i que de vegades els metges li diuen que és imprudent perquè té ganes de fer coses i de moure's.
Sense distància, l'espai de Ràdio Estel on pots viure allò que passa des de ben a prop.
Repassem algunes altres notícies. Els sacerdots i seminaristes són en la diana dels grups violents i terroristes a Nigèria. És aquesta la denúncia que ha fet aquest dimecres Ajuda a l'Església Necessitada en presentar la seva campanya d'aquest Nadal 2023, amb la qual la Fundació Pontifícia dona resposta a la petició dels bisbes nigerians que han demanat auxili per al sosteniment del clergat d'aquest país africà. Ajuda Nigèria, Església Màrtir, Església Viva. Aquest és el lema de la campanya que busca la solidaritat de tots els cristians per socórrer l'Església en aquest país, el sisè més perillós per als cristians, segons posa de manifest l'informe de Llibertat Religiosa 2023 presentat el juny passat. De fet, en un de cada tres estats de Nigèria s'ha imposat la xària o llei islàmica. José María Gallardo Villares, nou director d'Ajuda a l'Església Necessitada d'Espanya, ha recordat que al nord del país la minoria cristiana continua patint les urpes del grup terrorista Boko Haram i de l'Estat Islàmic a l'Àfrica Occidental, que segons l'Església local és encara més perillós i cruel que el primer. Igualment ha comentat que al centre de Nigèria l'ètnia dels pastors Fulani ha incrementat els seus atacs als agricultors cristians cada vegada amb més suport exterior i armament més sofisticat. També ha explicat que des del 2022, 39 sacerdots han estat assassinats a Nigèria, 30 preveres segrestats i 17 catequistes assassinats també, i que del gener al novembre d'aquest 2023, 23 sacerdots, seminaristes i religioses han estat segrestats i dos preveres i un seminarista assassinats. Completem l'informatiu explicant-vos que la comunitat jueva de Barcelona ha celebrat aquest dimarts a la tarda el Hanukkah, o Festa de la Llum, amb un acte a la plaça Sant Jaume de la capital catalana organitzat per la comunitat Jabat Lubavitch, que vol apropar les tradicions jueves, com ara aquesta anomenada Festa de les Llums, i una de les festivitats més importants del seu calendari. David Lieberson, rabí de la comunitat Jabat Lubavitch, Barcelona, ha animat que la festivitat de la llum és la paradoxa de voler il·luminar tot el món, fins i tot en moments de dificultat, i recull la idea que cada dia es poden tenir noves idees en un món amb pau, bondat i alegria. Alhora ha admès que el context d'enguany és absolutament diferent al d'altres. L'activitat va comptar amb la participació del director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, i del regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle. També va ser-hi la comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa de l'Ajuntament, Sara Belveida. Armengol va reivindicar l'esperit de pau i la convivència i va mostrar el desig que la llum de Hanukkah il·lumini camins de pau i justícia per a tot el món. Albert Batlle va enviar un missatge de festa, tot i destacar que té lloc en uns moments difícils, i ha assegurat que les imatges que venen de la guerra del judaïsme, de la terra del judaïsme, el cristianisme i l'islam han estat molt presents. En al·lusió al conflicte, també ha subratllat que espera que l'any vinent aquesta celebració jueva es pugui fer en el context diferent de pau i en un món ja reconciliat. Enguany, la festa del Hanukkah jueva es viu, que són 8 dies, del 7 al 15 de desembre, és a dir, fins aquest divendres.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. L'actualitat del dia, explicada sense distància.
El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, presidirà aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda una missa en què Jaume Roca, d'aquesta diòcesi, serà ordenat diaca al servei del bisbat lleidatà. S'assuma així als 7 diaques que ja presten aquest servei dins l'exercici permanent d'aquest ministeri a les parròquies lleidatanes i a les comunitats cristianes. Jaume Roca, fill d'Aitona, assegura que vol ser diaca perquè té la vocació d'ajudar els altres, com ja ha fet fins ara, amb l'atenció a malalts i minusvàlids. La celebració eucarística amb l'ordenació diaconal, que serà per a l'exercici permanent d'aquest ministeri, com dèiem, tindrà lloc a la Catedral Nova de Lleida aquest diumenge a les 7 de la tarda. I tenim amb nosaltres el qui serà ordenat diaca. El felicitem per avançat. Jaume Roca, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Com viu vostè aquest moment, aquest pas tan important que fa en la seva vida?
Pues visc amb molta il·lusió, perquè jo ja fa molts anys, ja fa més de 40 anys, que em dedico a fer costat als malalts, amb la Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids de Lleida. Sí. He treballat a una clínica privada, també treballant amb malalts, i, bueno, crec que és vocacional, no?
Sí, sí.
Llavors, bueno, em sento cridat a donar-me més a Déu Nostre Senyor amb aquesta causa.
A enfortir una mica aquest servei amb el sagrament de l'ordre, en aquest cas, sí.
Sí, sí, sí.
Recordem, Jaume Roca, que un diaca permanent és una figura de l'Església que té la funció de predicar la paraula de Déu, entre d'altres. Està donat a la caritat i al servei de l'Església portant una vida evangèlica seguint el model de Crist. Així es defineix, també, a partir del Concili Vaticà II, sobretot en el que és l'exercici permanent del diaconat. Quins serveis tindrà vostè encarregats ara pel bisbe de Lleida en l'inici del seu ministeri com a diaca?
Bé, la meva missió està encarada als hospitals.
Ah, molt bé.
A poder portar l'espiritualitat i la comunió als malalts i també, també en el tanatori també farem... bueno, hi ha una distribució, un planning de fer cada diaca durant en un mes, un diumenge cada un, fer, diguéssim, el guàrdia al tanatori, el servei.
Molt bé.
I bé, em sento cridat també amb això, per la prèdica també. Mm-hmm. Fa molts anys que porto la comunió als malalts.
Clar.
I residències i...
Moltes vegades amb els diaques permanents passa això, no?, que s'estan fent uns serveis com a laics i el sagrament de l'ordre d'alguna manera... No sé si dir premia, no?, aquests serveis, o d'alguna manera els fidelitza més, no?, perquè ara, doncs, sí, com a diaca...
Sí.
Recordem que els diaques poden estar casats, els diaques per a l'exercici permanent, i per tant combinen el servei a l'Església amb el de la família. No sé quin és el seu cas, si es pot saber. Vostè és casat?
Sí, mire, jo sóc casat, viudo i tornat a casar.
Ah, molt bé. I en el seu matrimoni actual, doncs és la seva esposa la qui ha avalat, no?, aquesta ordenació diaconal.
Ja accepte que jo em faci diaca.
Molt bé.
Sense el seu permís jo no podria fer-me diaca.
Ah-ha. Perquè... Així és en tots els casos dels casats, sí. Òbviament. Sí, sí.
Sí. I bé, llavors, doncs, bueno, això va sorgir arrel d'una conversa que vam tenir amb el mossèn de la parròquia, i en aquell moment i em va... Bueno, no em vaig tardar massa a decidir-me a fer-ho. Llavors he fet els 3 anys de batxillerat en ciències religioses.
Sí, molt bé.
Ara actualment estic fent el grau en ciències religioses també.
Molt bé,
enhorabona. I bueno, la veritat és que, bueno, entre professors, companys... Molt bé.
S'ha sentit molt ben acollit en aquest nou camí, que potser fa uns anys no era l'esperat, però que de vegades ve així, oi?
Sí, així és.
Molt bé. Finalment, bé, què espera de la celebració d'aquest diumenge? És una celebració amb ordenació sacramental de diaca, amb aquesta part central, no?, tan ungida, no?, com és... La lletania dels sants, la pregària consagratòria...
Sí, perquè he estat a d'altres, i inclús he vist la seva.
Ah, molt bé. La d'un servidor la va poder veure, també, molt bé.
La vaig poder veure.
Gràcies. Sí. Molt bé.
I content, no?, d'estar també en aquest moment. Per mi és molt important, no? És molt important. Jo sóc una persona pensionista, jo treballava en una clínica i vaig tenir una lesió a l'esquena. I bueno, vaig decidir que em dedicaria als altres, em dedicaria als demés, a la part que jo puc fer, no? No puc fer grans esforços físics, però sí que puc col·laborar, no?
I tant.
He passat molts anys dirigint els cants a les parròquies on he estat, i bueno, i a part, pues ajudar tot el que convingui a dins de la parròquia.
Diaca vol dir servidor, en definitiva, per tant, sí. Tots els serveis poden tenir aquest embolcall, no?, de l'ordenació de diaques, i la persona, doncs, òbviament, reuneix els requisits. Moltíssimes gràcies. Sí. Recordem que els diaques poden oficiar matrimonis, baptismes, pel que fa a sagraments, també funerals, benediccions i altres sacramentals, i segur que li tocarà de tant en algun casament, algun baptisme, no?, també.
Sí, ja comença bé algú que em demani.
Que vol, sí, molt bé. Sí. Ho hem de deixar ja, però que vagi molt bé l'ordenació diaconal. Jaume Roca, nou diaca permanent de Lleida a partir de diumenge. Una abraçada i enhorabona.
Gràcies a tots.
Adéu-siau. De seguida, el llevat dins la pasta.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge la marató de 3CAT.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta. Aquesta temporada, la cinquena ja, recordem-ho, en el marc del programa Sense Distància, on ens podreu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda i a la repetició dels dijous una mica abans de 6:45 del matí. Per als qui ja ens seguiu i per als qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya. Els programes els podeu trobar a la secció de ràdio a la carta del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Joan Andreu Parra, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Avui parlem d'acció solidària contra l'atur amb diversos testimonis.
Segons les dades publicades per l'enquesta de població activa, el tercer trimestre del 2023 hi ha al conjunt de l'Estat 2.855.200 persones en situació d'atur, que representa l'11,84% de la població en edat i situació de treballar. A Catalunya tenim 345.400 persones en aquesta situació, que representa el 8,5% de la població. Aquestes dades cal afegir les persones que estan en situació administrativa irregular o sense papers, que cerquen i necessiten treballar. Darrere d'aquestes dades, que sempre han estat per sobre de la majoria de països del nostre entorn, hi ha situacions i històries de patiment que neguen el dret fonamental al treball. En aquest sentit, és molt de valorar que hi hagi iniciatives públiques i privades que centrin la seva acció sobre aquestes persones. Una d'elles és Acció Solidària contra l'Atur, que tenim avui amb nosaltres. En concret, rebem la Vanessa Torres, que és responsable de comunicació i captació de recursos, i Jesús Arribas, patró i voluntari. També comptarem amb la participació de l'Eric Morros, que és soci fundador d'Obrim Portes i ha estat i és membre d'una de les entitats guardonades amb el Premi Josep Maria Pinyol d'aquest any.
Doncs saludem ja primer Vanessa i Jesús, Vanessa Torres i Jesús Arribas. Bona tarda, benvinguts tots dos.
Hola. Bona tarda.
També saludem, després parlarem més amb ell, l'Eric, el guanyador d'aquest premi. Hola, bona tarda, Eric Morros.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, per a Vanessa o per a Jesús, què és Acció Solidària contra l'Atur? Per què va sorgir i qui la va posar en marxa?
Sí, bona tarda. Acció Solidària contra l'Atur va néixer com a conseqüència d'un grup de persones que estava molt motivada, molt preocupada per lluitar contra el problema de l'atur. Ens hem de posar en context, estem parlant de l'any 81, veníem d'una crisi forta, de la crisi del petroli, on pràcticament l'atur va anar incrementant-se cada any un 2%, fins a arribar a unes tasses del 15%, tasses oficials, que inclús vam després sobrepassar. I aquestes persones van decidir lluitar d'una manera activa contra aquest problema de l'atur i van crear aquesta fundació. Hi havia darrere persones, per exemple, nomenaré els més coneguts, Joan García Nieto, Josep Maria Pinyol, Mercè Closa, Sagristà, n'hi ha diverses més. Hi havia institucions també religioses, institucions civils. Nomenaré potser només els caputxins, perquè avui dia estem al seu edifici, que ens acullen molt favorablement. I bé, va néixer amb aquesta idea de lluitar contra l'atur, buscant, donant préstecs a persones perquè poguessin muntar-se una activitat d'autoocupació i deixar l'atur o el treball molt precari també.
Tenim entès que teniu 4 línies d'actuació. Quines són aquestes línies, Vanessa?
Sí, així és. Tenim 4. La principal és la de l'impuls a projectes d'emprenedoria per a la creació del treball digne, que ho fem, com ha dit en Jesús, no? És oferir préstecs sense interessos a la persona que es troba a l'atur o en situació precària laboral perquè puguin posar en marxa la seva idea de negoci. Una altra via seria... bueno, aquests programes tenim diferents, eh? Autoocupació social, consolida't, cooperativisme i responsabilitat social, programa de Més 45 en femení, promoció de la tecnologia, és a dir, ens adrecem a diferent públic amb aquesta problemàtica i sobretot prioritzant el col·lectiu vulnerable.
Uh-huh. Sí.
No, a banda, que dic, aquesta és la principal. A banda, també treballem els APILs, que són ajudes a processos d'inserció laboral, que són uns préstecs també sense interessos a retornar, però un import inferior, vale? I els premis que hem comentat, el reconeixement al foment de l'ocupació, Premis Pinyol, i això ja engloba, com a qualsevol entitat, no? Sensibilització i coneixement sobre, doncs, la causa.
I tant. Si una persona o grup de persones volen demanar ajut a ASCA, Acció Solidària contra l'Atur, com ho ha de fer? Quin és el procés que se segueix per obtenir ajut?
Primer és fer la sol·licitud, que únicament es fa a través de la pàgina web d'acciosolidaria.cat. Amb aquesta sol·licitud s'omplen les dades que es demanen de pla d'empresa, econòmic, vida laboral, etc. Una certa de dades amb les quals nosaltres després ens posem en contacte amb ell, amb aquesta persona, per fer-li una entrevista, un primer contacte. Una vegada tenim ja més o menys clar de què va el projecte, com és una mica la persona, es presenta a la taula d'avaluació, que nosaltres es treballa aquesta taula cada setmana, els dijous, i allà se li assigna un tutor, el qual l'acompanyarà analitzant aquest pla d'empresa i financer per veure la viabilitat de la idea. S'anirà informant a la resta de l'equip i quan es pren la decisió entre tots de si es veu factible, no? Concedir-li o no el préstec, llavors, si és que sí, se li, bueno, es fa signatura del contracte, es fa l'otorgament del préstec. És important també detallar que aquest préstec no el donem directament a la persona emprenedora, sinó que nosaltres paguem els proveïdors d'aquesta idea de negoci.
Vale?
Que aquests proveïdors o aquesta necessitat financera està plasmada en aquest pla d'empresa que s'ha analitzat i estudiat per l'equip de voluntariat que tenim a la Fundació, que és molt fort, més de 40 persones, i de l'equip de gestió, que treballem conjuntament.
Es va directe al gra, vaja, a la feina que aquesta empresa vol posar en marxa.
Com ens dèieu, Vanessa, ens deia la Vanessa, una de les vostres línies d'actuació són els Premis al Foment a l'Ocupació, Josep Maria Pinyol, que també en Jesús ens deia que era una de les persones que va estar en la gènesi, no, d'Acció Solidària contra l'Atur. Aquests premis que atorgueu cada any, expliqueu-nos, no, quin objectiu té aquest reconeixement, i en particular fa molt poquet, no, que els heu lliurat el 22 de novembre passat, com ha anat aquesta edició?
Mireu, els Premis Pinyols es van fundar l'any 1997, després de la mort del primer president d'Acció Solidària, que va ser en Josep Maria Pinyol, com abans us he comentat, no? I va ser un homenatge vers la seva persona. Aquest any hem celebrat ja la 26a edició d'aquests premis, que, de fet, valdria dir que no és un, són dos. Són dos premis que estem considerant en aquests moments. Cadascun dels dos premis està dotat amb 10.000 euros gràcies al suport de la Fundació La Caixa i al Consorci de la Zona Franca, que vull transmetre el nostre agraïment. I, bàsicament, els dos premis, un està orientat cap a la millor iniciativa innovadora a favor de l'ocupació laboral, és el que ens preocupa del premi, i l'altre està orientat cap a la trajectòria a favor de l'ocupació laboral. Sempre estem parlant d'ocupació, en un cas d'iniciatives, de buscar noves maneres de funcionar, altre de la trajectòria, quina ha estat la trajectòria en aquesta lluita contra l'atur. És el premi que nosaltres donem i que és la gran festa, diguem-ne d'aquesta manera, que efectivament, com has comentat, va ser la setmana passada quan vam tenir l'entrega de premis.
El 22 de novembre hem parlat fins ara d'Acció Solidària contra l'Atur amb Jesús Arribas, patró i voluntari, i amb Vanessa Torres, responsable de comunicació i captació de recursos. Però, com hem anunciat abans, ja l'hem saludat, tenim Eric Morros, que és soci fundador d'Obrim Portes, una de les entitats guardonades amb el Premi Josep Maria Pinyol aquest any. Eric, vosaltres sou una de les entitats reconegudes en aquesta edició dels Premis. Com dèiem, qui sou i a què us dediqueu?
Doncs Obrim Portes és una cooperativa sense ànim de lucre que tenim seu a Lleida i ens dediquem principalment a la millora d'accés a l'habitatge de persones en risc d'exclusió social. I tenim tres línies d'actuació. La primera és la rehabilitació d'habitatges mitjançant masoveria urbana com a alternativa d'accés a l'habitatge. Per altra banda, fem gestió ètica d'immobles per tenir un parc de lloguer assequible. I per últim, hem creat una brigada de treballadors a través d'un projecte d'inserció laboral de treballadors de l'àmbit de la construcció.
Eric, aquesta iniciativa, per la teva veu, percebem que ets una persona jove. Com sorgeix de l'equip de la cooperativa? Com us decidiu a tirar-vos a la piscina i tirar endavant amb aquest projecte?
Doncs els socis fundadors d'Obrim Portes venim del món social, som educadors socials, i bàsicament el projecte neix una mica d'aquest sentiment, una mica de veure quines coses no estan funcionant a la societat, allò que ens envolta, i què podem fer-hi nosaltres en aquest cas, la nostra formació, no? Malgrat, com parlàveu, i Acció Solidària, sobretot ajuda a persones en situació d'atur, en el nostre cas parlàvem de contractes precaris, no? És a dir, com l'àmbit del sector social i de l'acció social està caracteritzada per contractes bastant precaris, de substitucions i demés. I aleshores, veient aquesta necessitat a la societat i amb els usuaris que teníem a les nostres altres feines, el que vam comprovar és que per què no poder realitzar un projecte d'aquest tipus. Vam fer primer un projecte pilot amb l'Ajuntament de Lleida, com a associació encara, i veient que el projecte era replicable i que podíem seguir aportant alguna cosa a la societat, vam decidir convertir-nos en cooperativa i anar fent creixent aquesta família.
I des de la vostra experiència, Erika, les persones que estan en atur, quin missatge d'esperança els voleu transmetre des d'Obrim Portes?
Doncs, primerament, llançar-se una mica a la piscina, sempre que sigui possible, és a dir, de vegades, a la societat que vivim, se'ns endú una mica la corrent, no? I a vegades comences a fer coses i feines que potser no t'agraden, i les persones que tinguin la possibilitat realment de realitzar una feina o de tenir una idea, doncs que l'explori, que realment que no sigui fum, és a dir, necessites un pla econòmic, necessites veure que té viabilitat, necessites tenir finançament i demés per dur-ho a terme, però realment a la feina hi passem la major part del dia i, per tant, que millor que sigui alguna cosa que et pugui agradar, no? En el nostre cas, doncs, a través també, malgrat hem sigut premiats com a projecte innovador per l'Acció Solidària, que, tot i que la setmana passada ho vam celebrar i els hi vam agrair, doncs aprofito també per tornar aquest agraïment. També ens van ajudar a través d'un préstec per poder acabar l'últim projecte que teníem d'una rehabilitació d'un habitatge per una família, i per tant això, no? Que si tens una idea, un somni o de més, i realment té una viabilitat, que, doncs, de tirar-ho endavant.
Eric, demanaríem des de la cooperativa Obrim Portes, potser arribaria el moment de la denúncia, no? Perquè segur que heu travessat dificultats. Es tractaria que ens poguessis explicar quines crides faríeu a les administracions que a vegades tenen aquesta responsabilitat, no?, de mirar d'ajudar aquestes persones que s'ho estan passant més malament, i també a la societat en general, davant aquesta situació tan dura i que no podem deixar de mirar, no?, com és el fet de no tenir treball o tenir-lo en unes condicions, com deies tu abans, precàries.
Doncs des de la cooperativa, a més, a part d'aquesta manca de feina o de feina de qualitat, se'ns ajunta amb l'àmbit que treballem, que és el de l'habitatge, no?, que va molt lligat també al fet de no tenir un habitatge fixe, digne i assequible, al poder tenir una feina també amb una feina digna, no? Mm-hmm. Per tant, les entitats socials que ens dediquem a impulsar aquest tipus d'iniciatives, que en el nostre cas intentem millorar l'accés a l'habitatge, però gràcies a aquesta millora d'accés a l'habitatge, doncs hem creat aquesta línia d'inserció laboral i podem possibilitar, doncs, feines dignes en aquest món de la construcció, que hi hagi més recolzament, no?, que hi hagi més recolzament, més subvencions, que hi hagi també, doncs, que es faciliti, no?, el no posar traves en les nostres tasques, sense oblidar això, no?, vull dir que l'associacionisme i el cooperativisme és bàsic en la nostra societat, però que estem realitzant una tasca que hauria de l'administració mateixa de resoldre, no? Mm-hmm. I les iniciatives des d'Acció Solidària, com nosaltres, com Obrim Portes, i totes aquelles associacions i cooperatives, naixem de les necessitats que no són cobertes per l'administració. Per tant, doncs, que hi hagués aquest punt de subvencionar i de finançar, doncs, els ajuts que realitzem per millorar la societat.
Molt bé. Eric Morros, soci fundador d'Obrint Portes, entitat guardonada, entre d'altres, amb el Premi Josep Maria Pinyol d'aquest any. Enhorabona per la feina que feu i per aquest reconeixement. Fins una altra.
Moltes gràcies.
I també agraïm a Vanessa i Jesús, a Vanessa Torres i a Jesús Arribas, la seva participació. També enhorabona i ànims amb la tasca diària.
Moltes gràcies a vosaltres.
Això, gràcies.
Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressa en els textos de la seva doctrina social, i observar què diuen sobre el tema tractat avui. Us proposem un fragment del punt 25 de l'encíclica Caritas in Veritate de Benet XVI.
Respecte al que passava en la societat industrial del passat, l'atur provoca avui noves formes d'irrellevància econòmica i l'actual crisi només pot empitjorar aquesta situació. El fet d'estar sense treball durant molt de temps o la dependència prolongada de l'assistència pública o privada mina la llibertat i la creativitat de la persona i les seves relacions familiars i socials, amb greus danys en el pla psicològic i espiritual. Voldria recordar a tothom, en especial als governants que s'ocupen de donar un aspecte renovat a l'ordre econòmic i social del món, que el primer capital que s'ha de salvaguardar i valorar és l'home, la persona en la seva integritat, perquè l'home és l'autor, el centre i el fi de tota la vida econòmico-social.
I també recursos són els que oferim a través d'aquesta secció per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que siguin eines d'ajuda per reflexionar i actuar. Què oferim? Avui no pot ser d'una altra manera, Joan Andreu.
Avui recomanem vivament conèixer millor a l'entitat que avui ens ha acompanyat, Acció Solidària contra l'Atur, i podeu entrar a la seva web clicant acciosolidaria.cat.
Doncs gràcies, Joan Andreu. Fins la propera.
Gràcies, Ignasi.
I fins aquí el Llevat dins la pasta, un espai impulsat des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer preguntes, suggeriments o aportacions en general a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Fins aquí el nostre Llevat d'avui. Acabem felicitant les qui porteu el nom de Llúcia o Lucía, una santa patrona de la vista, molt associada també a la petició de salut, ara a les portes de Nadal. A Barcelona, la capella de Santa Llúcia de la Catedral registra durant tota la jornada unes cues immenses per venerar aquesta santa. Amb aquest apunt ens acomiadem, recordant-vos que de seguida
vindran les vespres des de Montserrat, vespres de Santa Llúcia, les segones, i també que si ens escolteu la repetició de les 6 del matí, de seguida teniu el comentari de l'Evangeli del dia, aquest 14 de desembre, que és Sant Joan de la Creu, un místic que ens ajuda també a conrear la nostra espiritualitat. Recordem també, finalment, que Sense Distància podeu escoltar-lo cada dia a 8:15 del vespre, de dilluns a divendres, i a les 12 de la nit. Que vagi bé, adeu-siau.